independentisme. Per exemple, poso un altre exemple, que és que el Barcelona estigui, d'alguna manera, com a entitat, no només el president i tal, doncs això ho està dient. Que, perquè, clar, quan diuen cada minut 17-14 estan cridant independència, això ha de tenir un preu. I aquest jutge que ha fet aquesta Constitució també té un preu.
Senyors, ho hem de deixar, que ja són les 8. Gràcies, Lluís Serra i Alfons López Tena. Fins una altra. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
Resumim ja l'actualitat de les últimes hores.
Ràdio Estel.
Us expliquem que hi ha un alto al foc que entrarà en vigor la matinada de diumenge a l'est d'Ucraïna, amb retirada de l'armament pesant. Moscou i Kiev han arribat a aquest pacte de mínims a la cimera celebrada en les últimes hores a Minsk, a Bielorússia, amb la mediació de França i d'Alemanya. També és notícia el núvol que ha afectat Igualada i la comarca de l'Anoia, especialment aquest matí. El transvasament de 12.000 litres d'àcid vessats a Igualada pot allargar-se fins a 6 hores. Els bombers de la Generalitat estan treballant des de mitja tarda en aquest transvasament de més de 12.000 litres d'àcid vessats avui al matí i que han provocat una explosió en una planta química a Igualada. Aquesta és una feina laboriosa que han de portar a terme des d'una empresa especialitzada, ja que es tracta d'un producte corrosiu. Així doncs, s'espera que les feines durin entre les properes 4 i 6 hores. També us expliquem que hi ha un principi d'acord perquè demà comencin negociacions Grècia, la Unió Europea i el Fons Monetari Internacional. Els líders europeus es reuneixen avui i demà a Brussel·les en la primera cimera per al primer ministre grec, Alexis Tsipras, que amb el seu govern rebrà pressions de la cancellera alemanya Angela Merkel perquè demani una pròrroga del pagament i de la negociació del seu deute, del rescat que ha afectat Grècia els últims mesos. I una notícia que afecta la situació de la gent gran a casa nostra, a Catalunya, gairebé 10.500 persones de més de 65 anys han patit maltractaments. Milers de persones grans han estat víctimes d'aquestes males pràctiques aquí a casa nostra. Segons ha explicat el conseller Ramon Espadaler en la presentació d'una enquesta de seguretat pública, la situació afecta aquestes persones, que són el 0,8% de la gent gran, però només una de cada 10 persones ho denuncien. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Tenim ja l'estudi de Ràdio Estel, l'Òscar Merino. Òscar, bona nit.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què heu preparat per d'aquí una hora bàsquet al dia?
Doncs estarem pendents del partit transcendental, vital, partit del Barça. A partir de les 9 juga al Palau contra el Galatasaray, ho deia Pasqual, partit important de cara al futur més immediat del Barça a la Eurolliga. Avui parlem amb Carles Duran, el tècnic del València Bàsquet, fins a final de temporada d'entrenador del conjunt Che, i també, com tots els dijous, amb el professor Garriga, amb el Josep Garriga, farem un ampli resum a tot el que té a veure amb el món NBA.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix les focs, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs, com sempre, a partir de les 9 i pocs minuts.
Bon programa, que vagi molt bé.
Vagi bé, fins demà.
Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de sol, de la Blanca Aranyó i la Cesca Gasull a la producció i de qui us ha parlat l'Ignasi Miranda. Fins aquí el mirador de l'actualitat. Ara us deixem amb el programa Plusvàlua i amb la Carla Gràcia i el seu equip. Seguiu connectats a Ràdio Estel. Demà a les 8 del matí torna a la Fórmula Estel.
Ràdio Estel. Del 3 al 16 d'agost visita l'Armènia històrica amb el Club Més Amics. Un viatge als antics i actuals llocs sants armenis en un recorregut per Geòrgia, Armènia i Turquia. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you
climbing up the road. Teresa de Cepeda i Ahumada era una nena amb una imaginació desbordant. Com va arribar a ser Santa Teresa de Jesús? Ara ho pots descobrir amb Vides de Santos, la vida, obra i miracles de les dones i homes més exemplars, reflectida a través d'una col·lecció imprescindible pels seus valors religiosos i humanístics. Primera entrega per només 3,95 €. Ja al teu quiosc.
Contra el treball infantil, escoles i mestres. Contra la falta d'aigua potable, pous i fonts. Contra la fam i l'exclusió, justícia i solidaritat. Contra la pobresa, mans unides. T'hi apuntes? Fes-te'n soci en el 902 40 0707 o a mansunides.org.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Benvinguts al programa Plusvàlua, on cada setmana posem sobre la taula temes d'actualitat econòmica i social. Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment dins del seu àmbit d'influència. Aquest és el primer principi del Pacte Mundial sobre la Responsabilitat Corporativa, però n'hi ha 9 més. Avui coneixerem els esforços que s'estan fent per tal d'arribar a un acord mundial sobre la necessitat que les empreses prenguin responsabilitat de la societat que els beneficia i sobre la que actuen. En parlarem amb el senyor Àngel Pes, director de l'àrea de responsabilitat corporativa i de reputació corporativa de CaixaBank. Ens aportarà el pacte, ens aproparà el Pacte Mundial sobre la Responsabilitat Social Empresarial. I també comentarem aquest tema i d'altres amb els nostres tertulians d'avui, el senyor Jordi Bastida, el senyor Xavier Melo i el senyor Ramon Xifré. Així comencem, doncs, el nostre plusvàlua d'aquesta setmana. Com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum, la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el nostre tècnic, Toni Huguet, i, com sempre, com cada setmana, Carla Gràcia, qui els parla. Comencem, doncs...
L'editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
Senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, ens explica avui a l'editorial que cada vegada més es comparteix dins del món empresarial l'evidència de que tota organització té un compromís social que va molt més enllà de l'activitat econòmica i que aquest compromís s'ha de manifestar amb accions concretes de cara als diferents àmbits en què es desenvolupa la seva activitat. Sota la denominació de responsabilitat social corporativa, o també responsabilitat social empresarial, s'hi engloba tot un conjunt d'iniciatives que van més enllà de la finalitat de fer negocis i que pretenen que les empreses actuïn amb responsabilitat davant dels seus treballadors, els clients, els proveïdors i el medi ambient i que ofereixin a la societat, de forma voluntària, transparència del seu bon fer. Ser socialment responsable vol dir actuar en l'empresa de cara a les persones que hi treballen i vetllar per la seva igualtat d'oportunitats, la conciliació de la vida familiar amb el treball i el respecte a les persones. A més, ser socialment responsable vol dir evitar les pràctiques de competència deslleial i abús de posició dominant i tenir i mostrar una seriosa preocupació pel medi ambient i pel malbaratament dels recursos naturals, entre d'altres. En definitiva, ser socialment responsable implica anar més enllà del compliment estricte de les normes jurídiques. Obliga les empreses a ser sensibles i a actuar en conseqüència cap a les necessitats de la societat. En aquest sentit, cal que desenvolupin tota acció amb una visió a mitjà i llarg termini i procurin reduir els efectes negatius que es poden derivar de l'activitat econòmica, tant de cara a les persones com també de cara a la sostenibilitat ambiental de l'activitat humana. Els darrers temps, aquest compromís social s'ha anat incorporant a les empreses i moltes d'elles manifesten i expliciten públicament les activitats que desenvolupen en aquest sentit a través de memòries de la seva actuació i codis ètics de comportament. Benvinguda sigui aquesta actuació sempre i quan no sigui, com desgraciadament passa en alguns casos, una pura pantalla publicitària. Per parlar-nos d'aquestes iniciatives i actuacions que suposen la responsabilitat social corporativa, hem convidat avui el senyor Àngel Pes, director de l'àrea de responsabilitat social i marca de CaixaBank. Bona tarda, senyor Pes.
Bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
A més, ens fa una especial il·lusió perquè aquí al Plusvàlua a vegades hem de parlar d'activitats o d'actuacions negatives del sistema econòmic en el que últimament també ens veiem una mica, ens trobem, no? I ens agrada poder estar avui i parlar de les coses bones que es fan, no?
Que són la majoria.
Que són la majoria. Ens alegra, doncs. Senyor Àngel Pes, podríem dir que avui les empreses comencen a ser més conscients que hi ha altres coses, a part dels beneficis econòmics?
Bé, jo crec que, en termes generals, les empreses sempre han estat més conscients de que el projecte empresarial va més enllà de l'obtenció d'un benefici econòmic. En realitat, un projecte empresarial es comença perquè els emprenedors que l'inicien pretenen obtenir un producte o un servei per oferir als que seran els seus clients, però que en definitiva formen part de la societat en la que estan operant. I la principal il·lusió d'un empresari és aconseguir que el seu projecte tiri endavant. El benefici és una condició necessària perquè això es produeixi. O sigui, des d'aquest punt de vista, el benefici per a les empreses és com l'aire per a les persones, no? És necessari per sobreviure. Ara, ningú diu que l'objectiu de la vida d'una persona sigui respirar, eh? I de la mateixa manera, encara que el benefici sigui necessari, no és l'objectiu primordial de l'empresa. L'objectiu primordial d'una empresa és prestar un servei o elaborar un producte que tingui utilitat, i això es demostra precisament a través de la votació que fa el consumidor quan escull comprar-lo.
Mm-hmm. Com fa aquest gir d'alguna manera? L'empresari es preocupa perquè el seu producte o el seu servei o la idea que tenia al cap de la seva empresa funcioni i, a més, doncs, doni aquests beneficis necessaris. I a poc a poc es va conscienciant, potser, que també té uns treballadors, que també té uns clients, que es relaciona amb una sèrie de persones i amb un planeta. I quan comença a prendre consciència de que influeix en tot això, no? O que podria influir?
Vejam, l'activitat econòmica la distingim, per entendre les coses, diguem, fem distincions, no? Parlem d'economia, de política, de cultura, d'oci, però en la realitat, com a persones, com a ciutadans, som únics, i la societat és una única cosa. És a dir, que l'activitat econòmica també és una activitat social. O sigui, no, evidentment és una societat, és una activitat que té unes característiques pròpies, i això permet que es pugui estudiar, diguem-ho així, d'una manera diferent del que estudies, per exemple, una activitat artística. Però això no vol dir que no sigui una activitat social. És a dir, que l'empresari des de tot moment, des del primer moment, ha de ser conscient que està fent una activitat que tindrà un impacte en la societat. Entre altres coses, com deia abans, perquè si no és satisfactòria, doncs no vendrà els seus productes ni els seus serveis. Dit això, és evident que les coses es poden fer de moltes maneres, no? I, per tant, a l'hora de produir els seus productes i serveis i d'organitzar la seva empresa, doncs ha de comptar amb els treballadors que necessita, doncs, per realitzar aquell projecte, i a l'hora de relacionar-se amb aquests treballadors pot actuar de maneres molt diverses. Està clar que això depèn de dos factors. Un és la pròpia, diguem-ho així, cultura que hi ha en la societat. No és el mateix el tipus de relacions que existeixen avui en dia que les que existien fa 100 anys, per exemple, no? Avui en dia està clar, doncs, que les relacions laborals, sobretot en països com és a Catalunya o a Espanya o en qualsevol país de la Unió Europea, doncs tenen hi ha un parell de segles d'experiència i se sap doncs, que les relacions laborals han de seguir uns patrons, diguem-ho així, mínims per ser acceptables socialment, i els empresaris, naturalment, han de ser conscients d'això. I fins i tot, en alguns casos, a mesura que la societat evoluciona, han de ser capaços d'evolucionar amb la societat i progressar, això que deies abans quan explicaves el que era la responsabilitat corporativa, anar més enllà fins i tot del que estrictament la llei ordena, no? Exactament passa, per exemple, amb les qüestions mediambientals. Això fa 50 anys, les qüestions mediambientals eren pràcticament una qüestió marginal, que socialment no era una qüestió rellevant. A mesura que han anat passant els anys, i sobretot en els últims 20 anys, s'ha vist que aquest és un tema molt rellevant pel futur de tota la humanitat, no? I, per tant, l'activitat econòmica, que és una activitat que té impacte en el medi ambient, doncs s'ha de tenir en compte aquest impacte a l'hora d'organitzar aquesta activitat econòmica, i, per tant, els empresaris que evolucionen amb el seu temps són conscients de que això és així i, per tant, ho han d'introduir en les empreses que dirigeixen, no?
Un apunt, senyor Àngel Pes, perquè, per exemple, en el seu cas, en el cas de CaixaBank, des de fa molts, molts anys, tenen la Fundació La Caixa, a través de la qual doncs, aporten amb projectes molt, molt variats una responsabilitat cap a la societat i uns beneficis, un benestar a la societat. Mm-hmm. Però responsabilitat corporativa no només és tenir una entitat que aporti tots aquests valors a la societat, sinó m'imagino que també la pròpia empresa els ha de seguir.
Exactament. De totes formes, permeti'm que li faci una petita correcció en el que ha dit. No és que el CaixaBank tingui una fundació, sinó que és exactament al revés. La fundació és la que té el banc. Eh? O sigui, la fundació bancària La Caixa és la propietària del banc.
Un punt interessant.
O sigui, la fundació és cert que naturalment desenvolupa la seva activitat gràcies als rendiments que obté de les inversions que ha fet. La més important és precisament en el CaixaBank i d'alguna manera, doncs, des del banc tenim la satisfacció de pensar que els beneficis que obtenim en gran part serveixen per alimentar el pressupost de la Fundació, que és de 500 milions d'euros, i que això fa que sigui la Fundació més important d'Espanya i de les primeres d'Europa, i que es dediquen bàsicament a projectes de tipus social. Però, com vostè m'ho havia dit, aquesta és una qüestió de la qual ens sentim molt orgullosos, tots els que treballem en el grup La Caixa en sentit ampli, però el banc, específicament, com a banc, també ha de tenir la seva pròpia política de responsabilitat corporativa. I en aquest sentit, doncs, nosaltres tenim, com a banc, un interès especial amb tot el concepte d'inclusió financera, és a dir, amb produir, diguem, un conjunt de serveis i de productes financers que estiguin a l'abast de qualsevol persona amb independència de quin sigui el seu nivell de renda. I des d'aquest punt de vista em sembla molt important destacar la labor que fa Microbank, que és un banc que pertany a CaixaBank, és a dir, que és una iniciativa de CaixaBank precisament destinada a poder fer arribar el crèdit fins amb el concepte de microcrèdit, és a dir, fins a un tope de 25.000 euros per operació, a tots aquells emprenedors i persones de famílies que poden, o sigui, famílies que poden estar en una situació que els hi pot fer falta un suport financer d'aquestes magnituds i que no tenen, diguem-ho així, garanties patrimonials que oferir per aconseguir aquest crèdit. Doncs bé, malgrat no tenir aquestes garanties patrimonials, l'objectiu de Microbank és aconseguir que, en el cas de projectes, diguem, d'emprenedoria, que siguin viables i que es vegin que les persones que els proposen tenen rigor i són seriosos i estan disposats realment a treballar per tirar-los endavant, poder-los ajudar a fer-ho, encara que no disposin del patrimoni suficient per garantir els diners que se'ls deixa. No?
Un tema important i delicat en aquests moments.
Un tema molt important i el qual ens sentim especialment orgullosos, precisament
patint.
Perquè en una època com l'actual, pues que això és molt necessari, la creació de noves empreses i el suport a iniciatives emprenedores, pensem que aquest és un projecte punter i així ha estat reconegut per la Unió Europea.
A més, tinc entès que va néixer amb la idea dels microcrèdits per dones. que sí. En el seu moment doncs, era difícil que les dones poguessin aconseguir un petits crèdits sense aval per crear noves empreses.
Sí. L'origen
i a partir d'aquí va néixer, no?
Sí, l'origen dels microcrèdits, diguem, s'inspira, el microbanc, en aquest cas, s'inspira, diguem, amb el primer banc de microcrèdits que va crear Muhammad Yunus, que va ser Premi Nobel d'Economia, precisament, l'any 2005, em sembla, i que va iniciar aquesta pràctica dels microcrèdits orientat a dones en països, en aquell cas, Bangladesh, inicialment, i després també en altres països, diguem, que ara en diem països en desenvolupament i en aquella època es deien països del tercer món.
Doncs, senyor Pes, nosaltres continuem aquí preguntant-li ara pel Pacte Mundial per la Responsabilitat Corporativa. Seguirem aquí en uns segons al Plusvàlua.
Ah, tem dó de mim, não faz assim, me dá tua mão. Ah, como eu te quero ter, é como renascer no teu perdão.
Doncs estem aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat amb el senyor Àngel Pes, director de l'àrea de responsabilitat corporativa i reputació corporativa de CaixaBank, per parlar d'un tema en concret. Avui l'hem cridat, sobretot, no?, per parlar del Pacte Mundial per la Responsabilitat Corporativa, que sembla mentida que es pugui arribar i al mateix temps que no s'hagi fet abans, no?
Doncs ara en parlo, però permeti'm fer-me una correcció al que he dit abans, que he dit que Muhammad Yunus havia guanyat el Premi Nobel d'Economia, i en realitat va ser el Premi Nobel de la Pau pel tema dels microcrèdits. Hauria pogut ser el d'Economia perfectament, tenint en compte la importància de la iniciativa.
I és interessant que l'economia, a més, contribueixi a la Pau.
Exactament. Des d'aquesta perspectiva se li va donar el Premi Nobel de la Pau, perquè es va considerar que contribuir al desenvolupament de països que estan en un nivell de pobresa important doncs era un factor molt important per garantir la pau, no? Dit això, i anant a la pregunta que vostè em fa ara, l'any 2000, Nacions Unides té una iniciativa que considero especialment brillant, que és proposar, per primer cop en la seva història, un acord directe entre Nacions Unides i el sector privat, el sector empresarial. Aquest acord es centra en què les empreses que accepten la proposta que els fa el secretari general de Nacions Unides del moment, que era Kofi Annan, es comprometen a aplicar 10 principis que s'agrupen al voltant de 4 grans temes: les relacions laborals, els drets humans, la protecció del medi ambient i l'anticorrupció, en tota la seva activitat i amb independència del país on operin, en qualsevol país on operen, no? Aquest pacte, ja dic, naix a l'any 2000 i en aquest moment compta amb uns 12.000 firmants en tot el món. No és solament per empreses, sinó també per qualsevol tipus d'organització que s'hi vulgui sumar, però evidentment està especialment orientat a empreses, i d'aquests 12.000 firmants, aproximadament gairebé 9.000 són empreses. La resta són altre tipus d'organitzacions, des d'universitats, escoles de negoci, fundacions, sindicats, etc. Llavors, amb aquest pacte, el que en realitat el que s'està marcant és una mica quina és l'agenda de la responsabilitat corporativa empresarial definida per la institució pública més universal que tenim, que és Nacions Unides. I precisament això li dona un gran valor i també el fa especialment interessant a les empreses, a les empreses que estan convençudes que tenen que actuar responent amb uns criteris ètics que siguin socialment molt acceptats i que siguin reconeguts en tot el món, doncs a la firma del Pacte Mundial és una forma molt evident de manifestar aquest compromís per aquest element que dic de que està finalment recolzat per Nacions Unides. És a dir, que en definitiva tots aquests principis s'inspiren en la Carta de Nacions Unides, que és la iniciativa pública més transversal que hi ha en aquests moments en el món, no? Per tant, jo el que animo és a totes les empreses que encara no coneguin el Pacte Mundial, pues que el coneguin, simplement entrant al Google i posant Pacte Mundial, els sortirà a la web i podran enterar-se en què consisteix, i aquelles que realment tenen ganes de demostrar públicament que estan compromeses amb els valors ètics més universals, doncs tindran una oportunitat important de materialitzar-ho fent-se signatoris d'aquesta iniciativa.
Si alguna cosa acorda entre tots aquests 12.000 firmants del Pacte Mundial per la Responsabilitat Corporativa, són 10 principis.
Són 10 principis, sí.
Que aquests estan claríssims.
Sí, que estan agrupats en aquests 4 àmbits que, que us he dit. O sigui, n'hi ha, em sembla que són diria que són 4 principis que refereixen a les relacions laborals, després n'hi ha 3 més que refereixen a la qüestió mediambiental, 2 que refereixen a la qüestió de drets humans, i l'últim principi, que és el número 10, que és el compromís en la lluita contra la corrupció.
Si en repassem algun, si em deixa, senyor Pes, n'hi ha un, per exemple, que diu: les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals reconeguts internacionalment dins del seu àmbit d'influència. Clar, només aquest principi potser a casa nostra ens sembla com molt evident, no? Que hauria de ser així. Però a altres llocs,
exactament,
no és tan fàcil.
Sí, exactament. Aquest és el sentit que tenia la proposta del pacte. És a dir, els 10 principis, precisament perquè estan inspirats en la Carta de Nacions Unides, hi ha països que en bona part els tenen establerts ja en les seves legislacions, i per tant les empreses que operen en aquests països, diguem, complint la llei, ja estan complint aquests 10 principis. Però hi ha molts països on això no és així, eh? I fins i tot en països on en teoria hauria de ser així, en realitat no ho és. Per exemple, el principi anticorrupció és un principi que en països com ara el nostre avui en dia està més al dia que mai, no? Tot i que és un país de l'OCDE,
ja
etcètera,
sí, etcètera. Sí.
Llavors la bondat o la importància que té el Pacte Mundial és que les empreses que el firmen es comprometen a complir aquests principis en independència del lloc on estan operant. És a dir, hi haurà països en els que simplement complint la llei ja compleixen aquests principis, però hi ha, sobretot les empreses multinacionals que operen en països molt diferents, doncs hi ha països en els quals respectar aquests principis implica anar molt més enllà del que diuen les legislacions locals, no? I, finalment, també, tenint en compte que avui en dia moltes empreses, doncs les cadenes de subministrament estan molt internacionalitzades, encara que sigui una empresa que treballa en un país, diguem-ho així, que la legislació ja contempla tots aquests principis, però potser està comprant una part de la seva producció o dels seus inputs, diguem, en països on això no és així, el compromís també s'extén a controlar, diguem, la seva cadena de subministrament. És a dir, no solament el que faig jo directament, sinó tots els recursos que utilitzo, també vigilar, diguem, que s'obtinguin i que es produeixin respectant els principis que m'he compromès a respectar en la meva pròpia activitat, no? És a dir, que tenen un abast considerable i que, evidentment, penso que avui en dia és la iniciativa internacional més important en qüestions de responsabilitat corporativa empresarial, no?
Senyor Àngel Pes, m'agradaria introduir-li als nostres tertulians d'avui, perquè jo crec que tenen moltes coses a dir per àmbits diferents amb tot això amb el que estem parlant. Teníem nosaltres avui el senyor Jordi Bastida, enginyer. Bona tarda.
Bona tarda.
El senyor Xavier Melo, doctor en Economia. Bona tarda. I el senyor Ramon Xifré, economista i expert en relacions internacionals. Així que jo crec que per àmbits diferents tots tenen temes que tocar. A mi m'interessava ara, quan el senyor Pes parlava sobre com algunes dels principis d'aquest pacte semblen fonamentals, però que no, al final, en la pràctica, no ho són tant, com podria ser el tema de la corrupció aquí a casa nostra, i d'altres que no són tan fonamentals en altres països, i el ser un pacte mundial pot ser que fomenti aquesta normatització de la manera d'actuar. Com veuen aquest pacte mundial i la seva influència?
Bé, jo crec que és, aquest és el futur, no? El futur és compromisos voluntaris i vinculants per part de les empreses. De fet, davant de... potser diria davant de camins que se'ns obren una mica desconeguts, de capgirar-ho tot, potser el treball del dia a dia i dels codis ètics autoassumits lliurement, això és el que dona credibilitat, el que dona credibilitat a les polítiques de responsabilitat social. He trobat molt interessant això que deia el senyor Pes. No només la responsabilitat social és invertir en fer donacions i en, diguéssim, en programes de despesa, sinó que moltes vegades l'impacte de l'empresa més directe és en el seu negoci diari. Aquest és l'impacte més directe que té en la societat.
I pot arribar a ser superior, fins i tot, l'impacte.
Segurament en molts casos superior. De fet, moltes petites empreses possiblement no tenen programes de responsabilitat social i per elles ser responsables vol dir, simplificant, fer les coses bé i fer-les bé cada dia. I això és la seva forma de ser responsable socialment o èticament.
Mm-hmm. Senyor Melo.
Doncs amb la mateixa línia que el senyor Vallès, felicitar també el senyor Àngel Pes pels resultats que té la Fundació de la Caixa, perquè si no en tinc malament, em sembla que quasi ve el 90%, el 80% i molt llarg, % de despesa social de les caixes catalanes se l'emporta la Caixa, és a dir, que és una entitat força important i crec que és un dels exemples de solidaritat que té aquest país. I estic totalment d'acord amb el que s'ha dit. Jo crec que potser el que podria afegir seria que m'acordo amb el que deia el senyor Pes i el senyor Vallès, les empreses no són un Robinson Crusoe que visquin aïllades i només s'hagin de fer beneficis, sinó que interactuen dins la societat. I jo crec que amb la mesura que anem repetint que això és bo, estratègicament per les empreses, serà rentable fer-ho, a més, perquè la gent ho demandarà. No? Llavors jo crec que tots aquests vincles i totes aquestes accions que s'estan fent com a pacte mundial, doncs això redunda en un major bé comú.
Jo volia preguntar-los, té un cost la responsabilitat social corporativa? És a dir, costa diners a l'empresa?
Evidentment que sí, que té un cost. Perdó. I, a més, és un cost que... però no un cost monetari, sinó d'esforç per part de les persones que ja estan treballant.
Però no monetari?
No monetari. És a dir, té un cost...
És a dir, les empreses que ens estiguin escoltant...
No, jo crec que... jo sempre li portaré la contrària.
Algú.
Jo crec que la pregunta no és si té un cost, que té un cost... pot tenir un cost monetari, si hi ha donacions, i un cost amb la força laboral, que al final és monetari. Jo crec que més de preguntar si és un cost, si és rentable. Jo crec que cada vegada ho serà més de rentable. Hi ha un article... Bueno, anava a parlar vostè. Que en sap més...
No, home, jo simplement diria el següent. El que té... no conec, diguem, càlculs precisos del cost de la responsabilitat corporativa, però el que és molt evident són els enormes costos que té la irresponsabilitat corporativa. Mm-hmm. Això està claríssim. És a dir, hi ha empreses que tenien una potència enorme, hi ha casos paradigmàtics, per exemple, la famosa empresa Arthur Andersen, que era la primera consultora del món en termes d'auditoria i que va desaparèixer en un període de mesos simplement per la falta de responsabilitat corporativa, és a dir, per no ser prou clars a l'hora de tractar, és a dir, de gestionar amb transparència i amb honestedat, en aquest cas, el que era l'auditoria de l'empresa Enron, que està immersa en un procés de frau, com ja tothom coneix. I hi ha molts casos d'empreses que han tingut uns enormes costos per errors o per manca de responsabilitat a l'hora de dur a terme determinades actuacions. Des del punt de vista de la rentabilitat en positiu, està claríssim, és a dir, al final la responsabilitat corporativa fonamentalment el que consisteix és en que l'empresa tingui clar que el que li preocupa de veritat és els seus objectius a llarg termini. És a dir, si volem medir els impactes de la responsabilitat corporativa en el compte de resultats de l'any en curs o del proper any, jo crec que és un enfocament que té molt poc recorregut. No? O sigui, el sentit que té la responsabilitat corporativa i que és un, diguem-ho així, un principi d'actuació indispensable és quan l'empresa es proposa mantenir, diguem, una persistència en el temps, és a dir, vol continuar existint d'aquí 5 anys o d'aquí 10 anys.
Si no buscar el benefici immediat.
Exactament. Si l'empresa té aquest propòsit, és evident de que la responsabilitat corporativa forma part de l'estratègia per poder arribar a complir-lo.
Senyor Bastida.
Jo continuo mantenint a la meva, jo crec que no té un cost monetari. És a dir, el que és una inversió a curt i a llarg termini. És a dir, a partir del moment que es pensa com un cost, llavors es pensa que és una cosa que grava negativament a l'empresa. És una inversió. I en aquest sentit, jo crec que continuo admetent que no és un cost monetari, és una inversió.
Hi ha diversos exemples. Un d'ells és, per exemple, la comparativa entre Windows, Microsoft i Apple. Sí, Windows té molta, una alta despesa amb responsabilitat social corporativa i l'Apple no en té cap. Apple no en té cap. Vull sortir en premsa que Apple
no té cap responsabilitat, no té, o sigui, cap programa
diferent, no sé si em corregirà el senyor Pes, però té la responsabilitat. La seva responsabilitat és fer uns excel·lents productes i innovar constantment, com la BMW és tenir uns motors eficientment i es dediquen a la investigació. Què vull dir amb això? Que, bueno, són tipus de responsabilitat diferents amb la línia del que s'estava de les intervencions ara. No sé si el senyor Pes volia dir alguna cosa.
No, bueno. Home, jo crec que en el cas d'Apple està clar que hi ha com moltes coses a la vida, pues, diguem-ho així, hi ha claroscuros, no? Hi ha coses... Però està clar que la principal responsabilitat que té una empresa és donar, diguem, un producte o un servei de la màxima qualitat. I Apple, des d'aquest punt de vista, està clar que l'impacte social que ha tingut amb la seva política innovadora en el que és la conversió, diguem, de tot el que és l'electrònica, tota la informàtica, en un misteri insondable, amb un mecanisme que funciona a base de tocar una pantalla amb el ditet i navegar... És a dir, aquest avanç tan enorme, doncs això té un impacte social d'un valor incalculable, que, evidentment, Apple obté beneficis i està molt bé, etc., però segur que els beneficis que ha obtingut el conjunt de la població que utilitza Apple són molt superiors els beneficis comptables que té Apple com a companyia. És a dir, que està clar que l'element més important de responsabilitat social que té una empresa és fer bé la seva feina, no? Com abans es deia per part teva, em sembla. Oi?
El que passa que a vegades es fa bé la feina, no? I no es mira potser més enllà. De dues maneres, m'ha cridat l'atenció, he mirat a internet, i sí que posa, que sí que anuncia Apple unes bases de responsabilitat, tant amb els proveïdors com amb el medi ambient i amb d'altres. I d'alguna manera diu que per fer grans productes per nosaltres és important que tot sigui èticament i responsable, tant èticament com a nivell de medi ambient. De totes maneres, això em porta a preguntar-los que a vegades les empreses sí publiciten molt una actitud, una voluntat de tenir aquesta responsabilitat. I potser, a vegades, no dic que sigui el cas d'Apple, perquè el desconec, però sí que en el cas d'altres empreses s'ha descobert, doncs, que tenen distribuïdors que no són tan ètics o que han tingut processos que no són tan ètics, cosa que ha fet que el consumidor perdi una mica de confiança, no?, amb aquesta responsabilitat corporativa. Com veuen aquest tema?
Amb la línia del que deia d'Apple no és el cas seria Windows.
Sí, que encara ens denunciaran, perquè no estem dins res, no ho sabem.
No, tot el contrari, jo sóc dels que alabo Apple.
Aquí amb un iPad, aquí davant de la taula.
Exactament. Apple el que crec que no ha fet a dia d'avui, sinó que em corregiran, ha sigut fer donacions. En canvi, Windows, la fundació més gran que hi ha als Estats Units és la de Bill Gates. Val? És a dir, fa moltes donacions, però en canvi doncs has de pagar les versions, és a dir, hi ha molta crítica a tot el sistema Windows. I en aquest sentit, ells no fan donacions, sinó que el que volen és que tant els seus proveïdors com tota la, tot el teixit industrial que, amb què col·labora, doncs que tinguin aquests principis que vostè diu. Jo crec que amb això que dieu és bo. No és del tot dolent que una entitat digui que fa les coses bé, a més per màrqueting.
Encara és un, que
és
no
un
les
primer
faci
pas, és un primer pas. Hi ha un investigador americà, i ara no me'n recordo el nom, ho podria mirar, però que diu que, bueno, que aquest efecte repetició és bo perquè al final l'empresa es veu forçada a fer-ho i quan es veu forçada a fer-ho, ho acaba sent. És a dir, jo faig això, jo col·laboro amb el Banc d'Aliments, jo col·laboro amb d'Aliments, al final tothom hi va col·laborant i és un camí. És a dir, la gent tampoc hi ha un país que sigui millor que l'altre, ni un segment de població que sigui millor que l'altre, sinó que la gent s'acostuma, no?, a fer... L'hàbit fa virtut, no? Doncs una miqueta aniria per aquí.
Senyor Xifré, què en pensa?
No, completament d'acord. És aquí, és un camí que s'ha de recórrer entre tots i estic d'acord amb aquesta visió que s'exposava ara. Encara que de vegades pugui semblar màrqueting i en molts casos ho és, això està fixant uns estàndards. I aleshores, si en aquest sector, en un sector determinat, tothom publicita uns nivells de responsabilitat social, això força. Està clar que aquí falta una altra pota, que és el que en diríem l'accountability, no? És rendir comptes. I això o bé ho fa l'empresa per pròpia voluntat, o, si no, com citaves, la feina és dels consumidors, individualment o organitzats, conèixer informació. Avui en dia, les empreses globals també tenen consumidors globals que es poden comunicar globalment i que podem seguir doncs, què fa Nike amb les sabatilles esportives. Apple és un cas on sabem que el seu proveïdor xinès va tenir problemes. És a dir, jo crec que aquí el que dèieu abans em recordava la postura de Milton Friedman, no? L'economista que deia, bé, la responsabilitat ètica de l'empresa és fer beneficis i retornar el màxim rendiment a l'accionista. Aquesta és la responsabilitat no econòmica, ètica. Segurament això és passar-se, no? I la responsabilitat ètica de l'empresa no és només complir la llei i retornar el màxim benefici. Hi ha altres restriccions, perquè si no, un gran jugador, com pot ser Apple, o com pot ser Microsoft, o com pot ser empreses multinacionals, si el deixem fer, doncs la dinàmica pot portar a aquest... Per seguir el màxim benefici, es saltin algunes línies vermelles. Això és la... Per tant, diguéssim, còdics autoadmesos, autoassumits com el dels 10 principis, és el camí, és una cosa lliure, on qui, suposo que hi ha algun mecanisme per controlar que aquests principis es fan, aquest és el camí.
Quins mecanismes hi ha de control per aquests principis?
El compromís que s'assumeix al firmar, evidentment, és complir-los i per demostrar que es compleixen, l'obligació que estableix el pacte és que cada any es farà públic, en la línia de l'accountability, és a dir, es farà públic un informe explicant què s'ha fet per posar en marxa o per millorar en l'aplicació d'aquests 10 principis. Aquest informe, naturalment, si a més de ser públic és auditat, és a dir, està verificat externament, diguem-ho així, té un valor superior. Però, en definitiva, el Pacte Mundial de Nacions Unides no és un mecanisme de control. O sigui, Nacions Unides no té un cos d'inspectors que van vigilant les empreses que han firmat. Simplement se'ls obliga a que publiquin, i que el que sí que es vigila és que es faci aquesta publicació, i un dels motius pels quals, diguem-ho així, s'elimina de la llista de firmants a un firmant és si deixa de reportar el que està fent, no? Ara s'entén que el control que això es fa, com tu deies, doncs, correspon a la pròpia, a part de l'auditoria externa que pot fer la pròpia empresa, correspon a les pròpies associacions de consumidors, ONGs, etc., que precisament perquè l'empresa, diguem-ho així, presumeix de ser firmant del Pacte Mundial i ho explica a través d'un informe, permet que tercers puguin vigilar que això es compleixi. És a dir, el fet de presumir-ne jo crec que és un element positiu, perquè està bé que, igual que les persones que fan les coses bé, està bé que se sàpigui, doncs quan les empreses fan les coses bé, està bé que se sàpigui. Però alhora és un risc pel que ho diu, perquè naturalment estàs molt més exposat a crítiques, perquè tu mateix estàs dient jo això ho faig bé, i, per tant, si ho deixo de fer bé o si ho faig pitjor que altres que no ho diuen, doncs m'arrisco que em denunciïn i el que inicialment era una cosa positiva se'm pot girar en contra. És a dir, que el fet de presumir-ne és molt positiu, però també alhora et compromet molt més.
És un risc. Mm-hmm. Els hi poso un cas. L'estudi dels casos, que ho tenen vostès molt més per la mà. Un incendi a una planta química d'Igualada provoca un núvol tòxic que creua el cel d'Igualada, Òdena, Vilanova del Camí, Santa Margarida, Montbui i Jorba. Ha obligat a confinar 66.000 persones i hi ha hagut 3 ferits. Davant d'això, encara no es coneixen fets, és a dir, encara no sabem si ha estat una irresponsabilitat. Aquí tenim un enginyer, no? No sabem si ha estat una irresponsabilitat del procediment o no, però com s'hauria d'actuar respecte a la responsabilitat social corporativa?
Primer de tot, s'ha de saber què és el que ha passat exactament i si les instal·lacions complien els requeriments establerts perquè siguin de la màxima seguretat. Un cop s'ha sapigut això, llavors doncs es pagarà no solament a través d'una multa, que segurament hi serà, sinó que s'haurà de veure què és el que s'ha de fer perquè no torni a passar.
És a dir, primer s'ha de mirar si l'empresa ho hagués pogut evitar.
Primer s'ha de veure si es pot evitar. I un cop vist això, primer saber què és el que ha passat, exactament. I després, a continuació, a veure si es podia evitar. I en cas de, i un cop saben aquestes dues coses, doncs prendre les mesures perquè no torni a passar més.
Què passa amb la població, amb el medi ambient, amb la contaminació que això pot suposar per la resta de persones, no només els ferits, no només l'empresa en si?
Primer, per les persones és un problema greu, perquè doncs afecta la seva salut. Però, a més, també hi ha un altre factor, que vull dir, segurament aquest centre és un centre de treball que dona feina i possibilitats a tota la gent que hi ha al voltant. Per tant, això s'ha de considerar també.
A vegades aquesta dicotomia entre donar llocs de treball i la responsabilitat social, a vegades hi és, no?
Sempre hi és.
Sempre hi és, home, sempre no. Sempre, no? A vegades es pot donar tants llocs de treball.
Depenent de les activitats que es fan, sempre hi és. És a dir, si un no fa res, vull dir, doncs segurament no li passarà mai res.
Això seria...
Si un senyor, vull dir, està amb un tractor llaurant, vull dir, un camp, doncs clar, en principi sembla que no li hauria de passar res, però si cau d'aquest tractor, doncs segurament es pot ferir.
Com ho veuen vostès?
Home, jo crec que s'ha de tenir...
Avui els faig estudiar, els faig treballar.
Molt d'acord amb el que s'ha dit sobre això. És a dir, aquí s'ha de partir d'una base que tothom, jo crec que qualsevol persona adulta entén perfectament, i és de que el risc zero no existeix. És a dir, faces el que facis, estàs incorrent. És a dir, si entres...
Ens podem equivocar.
Un dia d'estiu entres al mar a banyar-te, un dia que està clar i que està, sembla, tot amb calma, etc. Però estàs corrent, encara que sigui molt, encara que siguis un gran nedador, estàs incorrent amb un... No tens un risc zero d'ofegar-te si estàs a dins de l'aigua, eh? Per més bona... Si et quedes estirat a la platja i no et mous d'allí, evidentment no t'ofegaràs, segur.
Però potser...
Ara, si entres a dins de l'aigua, encara que siguis molt bon, perquè et pot agafar una lipotímia allà al mig i quedar-t'hi, no? És a dir, que el risc zero no existeix, eh? Llavors, a partir d'aquí, és evident que un accident d'aquest estil, doncs s'han de analitzar això, què ha passat exactament, si es complien tots els requisits, si es pot atribuir una negligència, és a dir, s'ha d'analitzar tot molt bé i, evidentment, s'han de treure conclusions per evitar que això pugui tornar a passar, això està clar, no? I fins i tot es pot arribar a la conclusió que aquest tipus d'indústria doncs, no pot estar situada en un nucli pròxim a una població, no sé, és a dir, es poden treure moltes conclusions, depèn del que hagi passat i dels motius pels quals ha passat, però d'entrada no es pot fer cap conclusió sobre responsabilitats abans de saber exactament el que ha passat.
Però
no?
Una mica el procediment seria aquest, no? Anar analitzant poquet a poquet a veure què s'hagués pogut fer.
No, a poc a poc.
A veure, això és un accident de treball, possible, eh? I com a tal, Jo crec que la responsabilitat social corporativa el que fa és estar en contacte amb tots els seus stakeholders, els seus grups d'interès. Llavors hi ha clients, hi ha proveïdors i també hi ha treballadors. Llavors, una de les eines que té amb els treballadors és la prevenció de riscos laborals. Llavors, si aquesta empresa, que no sé quina és, el seu lloc de treball, ha implementat tots els processos de prevenció de riscos laborals i no hi ha l'accident zero, òbviament, sempre en pot haver-hi algun, doncs s'haurà de mirar i d'examinar i ja està, però ho deixaria aquí com a accident de treball, no?
Mm-hmm. Si és que és. A vegades pot ser difícil escollir entre tots aquests públics que vostè anomenava, és a dir, escollir quina responsabilitat es prioritza, o perquè a vegades hi ha necessitats o demandes contrastades.
Bueno, jo crec que el que s'ha de fer és el joc de totes, no només escollir els proveïdors o els clients, els treballadors, i buscar un nex entre tots.
Mm-hmm.
Sí, tornant al cas d'Igualada, estic completament d'acord. Ens cal informació, que de moment no tenim, només hem vist el que ha sortit als mitjans, la tragèdia per la gent que ha estat, que no ha pogut sortir. Però més enllà de tenir la informació i actuar en base a la llei, jo crec que aquí la meva opinió és que cal evitar, hauríem de tenir lleis que desencoratgessin el que en podríem dir una actitud purament actuarial, purament d'assegurances davant d'aquest risc, que de vegades es dona. És a dir, de vegades es pot donar el cas que algú pensi, bé, doncs aquest risc té una probabilitat molt petita i aquesta probabilitat implica una pèrdua tant que, a més, assumirà l'assegurança. I això és una cosa que quantifico en el balanç. Això és una forma d'actuar que no hauríem de fer, i això, la forma d'evitar-ho, doncs, és segurament revisar molt bé les lleis perquè no surti a compte. És a dir, qui faci aquest càlcul, que no li surti a compte, que sigui tan gran la penalització que això no surti a compte, perquè si no ens podríem trobar amb gent que jugués a la loteria amb aquestes coses, amb les feines de la gent, amb els desplaçaments de les persones. Això és una possibilitat racional que hauríem d'eliminar.
Mm-hmm. Home, jo amb l'ànim de
portar... I no parlo en absolut d'aquest cas, estic fent una reflexió general.
Amb l'ànim de portar la contrària, perquè
com
avui
sempre.
Estem tot d'acord amb tot. Home, jo crec que l'empresari ja té prou penalitzacions. És a dir, pensem que per cada accident greu que passa, i aquest, òbviament, és greu, Hi ha una investigació per part dels inspectors de treball i moltes vegades s'acaba tancant el centre. És a dir, que jo crec que en aquest sentit ja és prou greu les conseqüències.
Jo volia preguntar-los quines són una mica de les responsabilitats bàsiques, no? Parlàvem, doncs, la corrupció, el medi ambient, les anomeno una mica per sobre, no? El treball forçat, l'extorsió i els suborns i la corrupció, la manca de possibilitats d'associacionisme, d'afiliació, el dret a la negociació col·lectiva, la discriminació en el treball, en l'ocupació... Quins són les responsabilitats que potser aquí, a casa nostra, ens falta més treballar?
Jo, si em permeteu, crec que és la corrupció, que és la mare de totes les altres. És a dir, la corrupció porta a que vingui tot l'altre. És a dir, els problemes del medi ambient, els problemes de discriminació, els problemes de relacions laborals no sèries... És a dir, la corrupció és la que comporta, vull dir, o la que porta a que hi hagin totes les altres. I crec que amb aquesta s'hauria de posar la primera, no l'última.
La corrupció és el nostre...
Per mi, sí.
El nostre puntal per treballar.
No solament aquí, que a més la tenim molt, molt visible, sinó a nivell de tot arreu, de tot el món.
Mm-hmm. Estem d'acord? Comparteixen l'opinió del senyor Bastida?
Absolutament.
Sí?
Completament,
senyor Pes?
Sí, completament d'acord. Uh-huh. Sobretot i en el nostre cas de manera especial, no?
Uh-huh. Com s'hauria de combatre aquesta corrupció? Perquè, a més, és algo que és un principi que tothom té molt clar, no? Que és negatiu, d'alguna manera, o que d'entrada, no? Algú li parla de corrupció i ho col·loca mentalment a l'espai negatiu, no? Com és que estem aquí?
Jo crec que la millor manera seria amb unes lleis i fer-les complir. És a dir, fer unes lleis que realment ataquin la corrupció al fons i, a més, fer complir les condemnes corresponents a la... els que exerceixen la corrupció.
Jo crec que més lleis, no, sincerament.
No, fer les lleis adequades, no més lleis. Les lleis adequades, només.
Potser més rigoroses, vostè.
Tenim amb
no, tampoc, fer-les complir.
Uh-huh. Això és una altra cosa, fer-les complir, sí.
Vostè què diu, senyor Melo?
Home, jo em fixo en els països del nostre entorn que són més justos socialment. Els països del nostre entorn, que són més justos i estan més avançats que nosaltres, no tenen més lleis que nosaltres, però sí que tenen una independència dels tres poders. I tenen unes bases, que són les bases de l'economia social de mercat, que va néixer després del Pla Marshall, i segueixen aquest camí i els hi va molt millor. Llavors nosaltres, cada dos per tres, estem inventant lleis noves, rentes noves, subsidis nous, i jo crec que aquesta és un mal camí, en la meva opinió.
Sí, jo lamento no poder discrepar. Senyor Melo, estic completament d'acord. La independència de certs en llocs clau de les nostres administracions és completament fonamental. Estats Units tenen el Tribunal Suprem i els partits polítics nomenen els jutges, però el jutge sap que quan ha arribat al Tribunal Suprem hi ha una cosa més important que la fidelitat al partit, que és el seu criteri, la seva reputació, i llavors doncs, van jutjant segons els hi sembla. Llavors jo crec que aquí estem bastant lluny d'arribar al moment en què el president de la comissió X, nomenat pel govern, que això no és cap problema, però està clar que els ha de nomenar el govern, aquesta persona, quan arribi aquí, actuï amb responsabilitat i valorant el seu capital lliure reputacional. Aquest és una independència, i l'altra, informació. És a dir, tot això es resoldria molt bé si tinguéssim una llista de tots els contractes, subvencions de totes les administracions. L'administració, quan vol informar-nos d'una cosa, sap com fer-ho. Ens envia una carta dient
la
matrícula,
exemple,
del cotxe, l'import i els terminis. Ho sap fer molt bé. Per tant, la informació hi és. Aquesta informació es pot tractar i es pot dir exactament on van a parar totes les subvencions, aquí, de totes les administracions. És a dir, avui en dia no hi ha una base única de subvencions dels tres o quatre nivells. Això és un problema i això és ben fàcil de fer. I no ho tenim.
Una pregunta, perquè vostès apuntaven que altres països no tenen tanta llei ni tanta regulació i, en canvi, són menys corruptes. I jo pregunto, és que els catalans o els espanyols tenim en el gen una part que és corrupta o alguna cosa així?
No, absolut. Jo desmenteixo totalment.
Què creuen?
Els catalans no són millors que els espanyols, ni els alemanys són millors que els catalans, crec jo, si simplement tenen un sistema econòmic i social més ordenat. Mm-hmm. I això és tot.
I això ho canviaria. Vostè què opina, senyor Bes?
Jo també estic molt d'acord amb això que deia ara en Xavier, no? És a dir, jo penso que fonamentalment les qüestions de corrupció estan lligades en el tipus d'institució que tenim, no? És a dir, el disseny institucional, per dir-ho d'una manera, és absolutament fonamental per minimitzar la corrupció. Està clar que el ser humà, doncs, ja ho diu la Bíblia, no? que després d'Adam tothom comet pecats, no? Però, naturalment, en un marc, i des d'aquest punt de vista està clar que no és millor un alemany que un català o que un espanyol o que un francès, sinó que tots tenim el mateix tipus, o sigui, de promig, per entendre'ns, tothom té més o menys el mateix tipus de comportaments. Ara, els dissenys institucionals són fonamentals. Aquí, per exemple, hi han coses que tothom en parla i que tothom sap que no afavoreixen la transparència, com per exemple el sistema de finançament dels partits polítics, la manca de separació clara dels poders,
ho hem vist
abans,
i ho estem,
no?,
veient.
El Ramon deia abans. Tots aquests elements són els que creen l'entorn en el que pot prosperar, diguem, les pràctiques de corrupció.
Doncs a veure si canviem o creem un nou entorn, perquè cada dia no ens llevem amb notícies sobre corrupció. Doncs fins aquí
ha arribat... És que durant molts anys...
No, no.
És que durant molts anys no se'n parlava i llavors ara està sortint.
Ara estem parlant tot el que ens tocava parlar des de fa molts anys.
Exacte, llavors hem de fer la mitjana.
Doncs esperem que algun dia deixem de parlar com a mínim amb tanta intensitat, no per deixar de parlar, sinó perquè ja no tinguem coses que dir. Doncs moltes gràcies, em queda per ser amb nosaltres, per haver parlat un tema tan profund i amb vistes positives en un dia com avui al Plusvàlua. Senyor Jordi Bastida, senyor Xavier Melo, senyor Ramon Xifré, senyor Àngel Pes, gràcies per haver estat amb nosaltres i fins ben aviat, perquè els temes de responsabilitat social corporativa nosaltres esperem que només vagin creixent.
Esperem que sigui així.
Doncs ens acomiadem de tots vostès fins la setmana vinent, fins dijous, com cada setmana, de 8 a 9 del vespre, amb l'agraïment a l'Agència Catalana del Consum, que ens dona suport, i al Centre d'Estudis Econòmics i Socials. El nostre tècnic, Toni Huguet, i qui els ha parlat, Carla Gràcia. Fins la setmana vinent.